jo no vull jugar en aquest equip, pels motius que sigui, que ens els podem imaginar. En fi, que Julián Álvarez, el gran nom del mercat del Barça, continuarà jugant a l'Atlètic de Madrid, i avui hem volgut acomiadar el dol quan són clavades les 8 del vespre. Maria Josep, gràcies.
Bona nit.
Com un clau, és la nova personalitat del Tot Costa, la puntualitat, sobretot ara que el Catalunya Nit comença a les 9.
D'aquí una hora, justes.
Estan molt pendents del mercat de fitxatges, m'imagino.
Molt, moltíssim, sí.
Hola, Agnès,
bona tarda. Bona tarda, què tal? Això del Julián Álvarez ja ha quedat definitivament
fet. D'aquest ja no n'heu d'estar pendents.
I d'aquí hem d'estar pendents. Casado?
Casado...
Sí, d'això...
Alguna sorpreseta d'última hora que sempre n'hi ha.
Doncs allà estarem nosaltres
ara
pendents.
Ara parlarem del mercat de l'Espanyol, que encara belluga també, però
clar.
Poca cosa.
Bé, amb això obert, doncs, pel que fa als esports i, en fi, moltes altres coses en altres àmbits d'entrada. Avui al Catalunya Nit ens preguntarem què està fallant, què diu dels nostres serveis públics, que ara el malestar dels metges s'afegeixi també al dels mestres, que ja vam parlar ahir, que apunten a mantenir la vaga a l'inici del curs escolar. Doncs ara avui són els metges els que diuen que si no canvia molt les coses, doncs poden anar a la vaga. Resulta que protesten perquè volen que les seves condicions laborals, el seu conveni laboral, sigui diferenciat del de la resta de personal sanitari. Avui el govern espanyol ha aprovat un nou marc regulador i els equiparà a tots. Avui ho explicarem perquè pot anar per aquí la cosa, que en els pròxims dies s'anunciï una vaga de mestres. I també abordarem sobre un avís i un anunci i una acusació preocupant que ha fet avui a Alemanya amb una escenificació dels ministres d'Exteriors i d'Interior, que ha acusat Rússia d'estar al darrere d'un atac fallit en el seu territori, a Leipzig, el dia 4 d'agost, amb drons bomba. Alemanya assenyala que darrere d'això està Rússia, que és, en fi, en aquest tipus d'atacs que es produeixen el que s'anomena la guerra híbrida, que és una mena de guerra com no declarada, una guerra encoberta amb aquest tipus d'accions. Ens ho explicarà en directe el corresponsal alemany, en Jordi Regàs. També connectarem amb Moscou, amb la Cristina Solies, per veure si des d'allà en diuen alguna cosa. Un dia més serem en directe a Ceuta. Demà és el dia de la ciutat autònoma de Ceuta i es preveuen moltes manifestacions de protesta pel que està passant des de fa un mes. Avui el govern espanyol ha aprovat tot un paquet de mesures per ajudar doncs, la situació, els serveis públics, reforçar-los, etc. A Ceuta, però connectarem amb en Miquel Jarque, que és allà, per veure si realment ha caigut bé aquest anunci de paquet d'ajudes o el malestar continua sent el mateix. I després resoldrem un dubte. Avui segur que a Barcelona hi ha bastanta gent que s'ha quedat amb les ganes de poder anar a la seva biblioteca municipal. Només han obert 4 de la quarantena de tota la ciutat, i és que estan immersos també en un procés de protesta per les seves condicions laborals.
Caram.
Això que ha passat avui a Barcelona, a partir del 18 de setembre pot passar arreu del país, a Catalunya. Per tant, parlarem amb els representants dels bibliotecaris per saber exactament què els hi passa.
Que a més no n'hi ha de bibliotecaris, vaig sentir.
Doncs aquest és un altre tema, justament relacionat amb les condicions laborals, etc., no? El seu marc normatiu. Sí, bé, moltes
tema,
coses
un
més.
Un tema que molesta especialment una de les escriptores de l'estiu, Agnès Marquès.
Les biblioteques han d'anar a bon ritme.
Totalment.
Han d'estar ben cuidades. Doncs això i molt més, eh?
Molt bé, doncs a les 9, nou horari de temporada al Catalunya Nit, amb l'Agnès Marquès i el Manel Elias, tot seguit del Tot Costa, a les 9. Gràcies, Agnès.
A vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al pop-up vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Com ara dèiem, estem molt pendents del mercat, ho hem estat durant tota la primera hora del Tot Costa, i ara, per exemple, ara fa uns minuts, el Barça ha fet oficial el traspàs de Guille Fernández al Mallorca. Per tant, a poc a poc es van produir moviments, de moment petits, diríem, però a l'espera d'altres noms.
Els cosins els han anunciat tots dos, oi?
Sí, Toni Fernández, ara no... No, el Toni Fernández de Caranova.
Toni se'n va al Venècia, que m'imagino que també serà qüestió de minuts.
Bé, el Barça, com sempre en aquest jove, es reserva un percentatge d'una futura venda del jugador. Hem parlat d'aquest mercat en aquesta primera hora, hem sentit les primeres paraules de Gabriel Jesús, que avui ha estat presentat, i hem anat a Madrid, on hem comprovat que Julián Álvarez no ha fet amics aquest estiu. No. Tampoc la Maria Josep Hostalric.
tampoc era amiga seva.
Sí, gaire.
Ja no ho era abans.
Ja no ho era prèviament, no? Doncs això, tot això a la primera hora, que recordeu, teniu ja a disposició a les vostres plataformes, a l'app de Catalunya Ràdio, com sempre, i a la resta de plataformes. Ja sabeu, us ho vaig explicar ahir, que tenim una petita incidència, o una petita gran incidència, amb Spotify. De moment, aquests dies no hi són a disposició, estem treballant per solucionar-ho, però sabeu que ho teniu a tota la resta de plataformes.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Per tancar l'anàlisi del mercat del Barça, Jordina Tarré, bona tarda.
Bona tarda.
Avui hem preguntat qui ha fitxat millor, el Barça o el Madrid? Abans que em diguis què n'opina la nostra audiència, el Miguel abans ha dit el Barça té millor plantilla que la temporada passada. Això implica també...
I ja té equip, que són dues coses importants. Perquè moltes vegades tens una gran plantilla, però no tens un gran equip.
Cert, sí, sí.
El Barça té les dues coses i per mi ha fet una d'essencial. Bueno, millor dit, no l'ha fet el Madrid. El Madrid no ha fitxat el que necessitava i el Barça sí.
Per tant, el Barça ha fitxat millor.
Sí, però és veritat que el Barça va començar l'estiu volent un nou i bé, al final l'ha acabat fitxant. Bueno, però un nou de gamma baixa, això... Vaja, jo crec que ho hem de dir, tot.
És a dir, quan els jugadors que han portat són incontestables, començant pel Rodri i continuant pel Gol.
És a dir, per tu el Barça ha fitxat millor que el Madrid.
Sí, sí, però molt millor.
Sí, d'acord, Marta,
Sergi. Mil per mil.
Sí, sí.
Molt bé.
I qui ha millorat més la plantilla? Esteu d'acord? Creieu que també ha millorat més la plantilla el Barça que el Madrid?
Sí.
Jo crec que el Barça fitxa millor, però crec que el Madrid, respecte d'on partia, ha millorat més la plantilla.
Jo crec que no. Jo crec que el Madrid necessitava un mig centre...
Encara que fos així, no estaria preocupat, perquè torno a dir
no, sí.
Que els títols no els guanyen les millors plantilles, sinó els millors equips.
Mira...
No és al revés? No. O sigui, per tu el guanya l'equip, no la plantilla.
Clar, sí, sí. No. És que si no tens equip, tens igual tenir plantilla.
Però tenen... I l'equip com...
Però no dius els jugadors, sinó que entens.
Ah, val.
Entens, d'acord.
No guanyen els jugadors, guanyen els equips.
Bueno, jo sempre dic que aquí, jo he vist a la mateixa plantilla a Schuster i a Maradona, que eren, amb diferència abismal...
Els millors del món, en aquest
moment. Els dos millors del món.
Sí, sí.
És que es va guanyar la Copa del Rei.
Deixa'm recordar...
La Copa Europa amb els altres. Amb el Trident.
Deixeu-me recordar els fitxatges que ha fet el Barça i els que ha fet el Madrid, perquè no és el nostre cas, però hi ha gent que es pot haver desconnectat durant l'estiu i ara diu, però què ha fitxat el Madrid i què ha fitxat? El Barça ha fitxat Gabriel Jesús, Rodri, que per mi és el factor diferencial, Adeyemi, Gordon i Livakovic, pendent que el puguin inscriure. I ha perdut Ferran, Lewandowski i Araujo, perquè Ter Stegen, per exemple, no, ja no el diria. El Madrid ha fitxat Diomandé, Cucurella, Carlos Espí, Dumfries, Konaté i Bernardo Silva.
No, I pel camí... El Barça també ha fitxat a Xavi Espar.
És bona aquesta, sí. Aquesta és una incorporació.
Ara en parlarem.
És un titular.
I el Madrid pel camí ha perdut Gonzalo, Mastantuono, Ceballos, Carvajal i Álava. Crec que les baixes del Barça eren un punt més significatives que les del Madrid. Però vaja...
Teníem més nom. Teníem més nom.
Jo
sí,
crec que...
Sí, però...
Cucurella és el gran fitxatge.
Jo crec que el Madrid també ha fitxat molt bé. De fet, a mi el que menys em convenç o el que més dubte en genera és el més car. Però,
pregunta no és si el Madrid ha fitxat bé. La pregunta
qui
és...
Qui ha fitxat millor.
Sí, sí.
Millor.
No.
El Madrid ha fitxat
però
bé.
Que pots, però per que mi, pots sostenir...
Continua depenent d'un jugador que no té i que el podia venir, concretament Rodri, això que s'ha estimat més jugar al Barça.
Sí, sí, jo crec que des de l'òptica del Madrid això és una cagada, pel que sigui, perquè Rodri sembla que no ha preferit el Barça que el Madrid, però és...
Ho va dir ell.
Sí. Sí, sí, no, és que a mi em sorprèn que el Madrid no hi anés a sac, és a dir, pel que expliquen el Madrid...
Perquè aquest home estava amb Riquelme al principi, Rodri?
Ja.
Després el Cariño, pot ser més o de menys.
Però el forat a la plantilla el tens, encara que ara Mourinho ens digui que no, i ta-ta-ta...
Si no, no parles dos vegades.
A mi el que em crida l'atenció, pel que expliquen allà, que tu arribis a una cosa amb el jugador i després dius, va, amb el City ja parlarem amb la calma. En fi, no sé si el vols gaire. Jordina Tarré, bona tarda.
Doncs bona tarda.
la nostra certament. I una altra vegada, bona tarda. La nostra audiència està en sintonia amb la nostra taula?
Totalment. Un exèrcit de Miguel Ricos, 91% Barça, 9% Madrid. Els oients han parlat, en Damià Feixas és contundent, sense cap mena de dubte al Barça. Al Madrid entra, li falta un mig centre amb cara i ulls, des de Kroos i Modric que no hi ha cap cromo que li faci gràcia a Florentino. Rodri va anar amb Riquelme a la candidatura i per això no hi va anar a full. En Jordi Duran creu que la cosa està igualada, creu que tant l'un com l'altre han fitxat cromos que els faltaven, però els cromos del Barça són millors. El Biel ho té clar, el Barça, el Madrid necessitava Rodri o alguna cosa similar, si és que això és possible, i no ho té. A més, de moment té 140 milions d'euros a la banqueta en un sol fitxatge. Mm. En Lluís Penya Segat argumenta que deixant els colors a banda, el Barça, sense recalificacions de terrenys, ha sabut buscar on els altres es fixa, on no es fixaven els altres, com ara Gordon o Carlos Jesús, ens diu, entenem que és Gabriel Jesús, que li recorda el cas Esperem. De Aubameyang, i si a més afegeix Xiu. En això ajuntem la Masia, fa que tot el que faci el Madrid no li preocupi gens ni mica. El Camins Nous diu que Caçador no trobi equip, ho troba una falta de visió descomunal dels equips de l'Europa League, no veuen que ell solet pot portar qualsevol equip a la zona alta, a veure si es piquen. Betis, Villarreal, què esteu fent, si podeu fitxar-lo pel 50% del seu valor? Aquest. Ha aprofitat per comentar-nos un tema d'actualitat, de mercat. En Francesc Ambudio respon que el Barça, però el rendiment es mostra en el camp i ja veurem. A Instagram l'Andreu fa una mica de broma, l'Atlètic de Madrid, sens dubte. El Masdeu també fa referència als cromos, el Barça ha fitxat futbolistes, el Madrid simplement ha ampliat la col·lecció de cromos, l'Àngel cita un altre equip, el Depor, és que ha fitxat bé. Hi ha dos Ramons, el Ramon Gema i el Coloma, que demanen més temps per valorar, però amb el pas del temps coincideixen, serà el Barça qui haurà fitxat millor.
Molt bé, doncs, aclaparadora majoria, 91% de la nostra audiència creu que el Barça ha fitxat millor que el Madrid. Per cert, ha sortit un assumpte que no és que l'haguem passat per alt, és que me'l guardo pel dia que parlem amb el Boig de la Castellana, la requalificació dels terrenys de Valdebebas. Ho dic perquè després és que hi ha gent que et va parlant de clubs d'estat quan et requalifiquen els terrenys perquè l'alcalde de Madrid li surt de l'entrecuix.
L'alcalde de Madrid, que és de l'Atlético.
Sí, sí, no, avui l'he sentit dient, bueno, és que no solo se l'ha beneficiado el Madrid d'esta operació, home, només faltaria, però clar.
I perquè els pàrquings al final no els hi ha sortit bé.
No, home, però els pàrquings els ha tirat endarrere la justícia, l'alcalde ja també, vaja, certament... vull dir que, no, ara no m'ho vull entretenir, a mi em sembla molt bé que aquí les institucions amb el Barça siguin rigoroses, i si fa falta un permís, i si s'ha d'intercanviar terrenys per fer les obres del Camp Nou al que toqui, només faltaria, perquè és el bé públic. Ara, realment...
Ahir, el dia que falti Florentino.
Bé, diuen que ha perdut poder perquè el va fer a flaquejar al final de la temporada, però la veritat és que institucionalment no ho sembla. Jordina, gràcies.
Molt bé.
És gairebé un quart de nou del vespre. No sé, Joan Fito, bona tarda.
Bona tarda.
Si a aquesta hora... Com?
John.
Sí, sí. John.
John.
El vaig batejar com a John batejar, i jo crec que...
T'has perdut moltes coses. T'has perdut moltes coses.
Ah, no ho has expressament.
No, que bueno, m'has equivocat i vaig fer John Pitó.
Dels Estats Units, saps? Allò de...
Sí.
John. Aquest és un John.
John Fito.
John Fito.
Doncs el John...
No te'n passen ni una, per si
no. No, ni una.
Bueno, espera't.
El John ha vingut a explicar-nos si l'Espanyol ja ha tancat aquest moviment de peces al lateral dret que anunciàvem a l'inici del programa.
Doncs s'ha tancat la primera part perquè ja és oficial. Rubén Sánchez és nou jugador de l'Elx, traspassat a mig milió d'euros, i ara falta la segona part. L'Espanyol ja ha fet aquell clàssic tuit de un rebel d'última hora. Vaja, falta que sigui oficial aquesta arribada d'Andoni Gorosabel per tancar doncs les dues peces. Un Gorosabel que ve de l'Atlètic Club i ha jugat les dues últimes temporades, té 30 anys, va jugar la temporada passada a la Champions, 7 partits de Champions amb l'Atlètic Club, i que doncs ve a canvi de Rubén Sánchez en aquest lateral dret. Falta la peça de Roberto, en principi el missatge és el mateix d'ahir: si no ve un club amb la clàusula, Roberto seguirà sent futbolista de l'Espanyol en aquestes últimes hores de mercat.
Que realment ara la injecció econòmica, i crec que la xifràvem en 15 milions.
Sí, eren 25 la clàusula, de clàusula, el 60%.
Però el problemot esportiu, sí. Si et fitxen Roberto a 4 hores que tangui el mercat, no te'l vull explicar. Això pel que fa a l'Espanyol, en el primer mercat de Monchi, que, i haig de dir que no dic que sigui un mal mercat, però m'esperava més
moviment, no?
Però focs també, artificials. També,
tu i molts també, pericos.
Sí, home, però...
Perquè he parlat amb alguns pericos aquest
sí,
estiu.
Sí, però alguna també making. Influeix amb els calés que tens per comprar.
Ja, però,
ja,
que
però
aquesta
era, era molt ruïda de poques part, veces. Part, clar, el senyor Alan Page venia propia, aquí.
Clar. La nova propietat semblava que venia...
No, però això no serà culpa del Monchi.
Si no, 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 no.
Si no donen quartos per anar a comprar.
No, 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 està clar. Però que vull dir que entre els uns i els altres... la No és, en aquest cas no és que ni que hagin promès, perquè així com Chen va prometre la Lluna, Pace va arribar, però va generar una sensació d'ara sí.
Però és que aquí hem passat d'un món en què els directius, quan els clubs eren clubs de la meva època, els quartos no eren de ningú i s'endeudaven i ja... Però ara els clubs que són d'algú, els quartos són d'algú i ja és un negoci. Vull dir, no pots fotre el paperina com feien abans. I anaven fotent un embolat, i el que vingui detrás que el faci més gran.
Ja, però llavors és igual si és Pace o Chen.
Igual. Clar, després està la gestió. Clar, tots els clubs que són propietat d'una persona o d'una societat són iguals. O sigui, tu el segueixes perquè és el teu club de tota la vida, però ja, abans era teu, diguéssim, o tenies una...
Sí, sí, ara, no, això és evident.
Hi ha un que mane, perquè a més...
Hi ha un tio que s'hi juga als calés, que sí, que sí. No, no,
però
sí,
ha fet plantilla per no haver de patir.
Ah, bueno.
Bueno, ja veurem.
Com, què, la cara més home, visible, que... Brian Zaragoza?
Millor plantilla que la temporada passada.
Brian Zaragoza és un nom que ha estat internacional, li sí. Sembla un fitxatge indiscutible, però l'any passat aleshores no fotrà res.
Del Brian sí, Zaragoza
sí, fins ara pot... Cal veure que això és el que et pot donar el factor diferencial sí, de mirar sí. Fins i tot una mica més amunt.
Això és veritat, però bé, en fi, ja ens sentirem a parlar. De moment l'Espanyol ha començat amb una victòria i dues derrotes. És veritat que en partits que es poden perdre contra el Madrid i contra la Reial Societat. A part de l'Espanyol, Joan, algun moviment del mercat estatal i... o internacional que t'hagi cridat l'atenció?
Mira, d'estatal, l'últim que s'ha fet és André Almeida, que canvia a València per Santander, ha fitxat pel Racing, s'ha dit André Almeida. Avui el Depor ha inscrit Adama Traoré, el futbolista català, i del panorama internacional crida l'atenció el que sembla que serà el nom, que és el Denzo Fernández, que fitxarà pel Manchester City, el City que s'haurà gastat vora 380 milions d'euros en tres futbolistes.
En migcampistes.
Sí, sí, en tres migcampistes, amb Elliot Anderson, amb Boadi i a Enzo Fernández, també crida.
És veritat que a la Premier també que Savinho el venguis sí. Per 90 i no sé quants sí, milions, que no ha fotut Real sí. City. Jo crec que és evident que aquí està passant alguna cosa amb el City, fair play.
Ni el Girona.
Home, el Girona va fer un temporadot, no fotis. No?
Home, sí.
Clar, per això es guanya el Sal a dalt.
De fet, el Girona, si s'hagués quedat Savinho la temporada passada,
no, tampoc,
ara seria primera.
Tampoc crec que fos res exagerat.
Home, va fer bona feina.
Sí. Però no és un jugador de 90 milions.
Ni la millor versió, ni la... No, no. Són de 90 milions, però és que el City no ha fet, no ha pogut fer res i el van fitxar per 20 i el venen per 90.
Morgan Rogers, 138.
Jo tinc la sensació que la Premier passa aquelles èpoques que fèiem Silesen cap aquí, Neto cap allà,
Artur... I tu dius, jo pel meu equip el fitxaria, i el Robinho pel meu equip no l'hauria fitxat mai.
Savinho. Robinho potser tampoc. Jo Savinho sempre vaig pensar que... A mi és que m'agrada... El que vaig veure al Girona m'agradava molt i fins i tot pensava que aquest tio pel Barça no ens aniria malament. Però s'ha ensorrat. Perdona, Joan.
No, anava a dir, de la Premier, ho comentava el Sergi, Morgan Rogers són 138 milions, per exemple, Liverpool ahir va fitxar Barcola per uns 125, i d'última hora l'Aston Villa, rival del Barça de la Champions, que ha pagat 55 milions per l'extrem del PSG, Ibrahim Mbaye. És un dels moviments del dia d'avui que crida l'atenció.
Però és cert que, no sé si era la setmana passada que ho comentàvem, que la Premier sobretot feia grans despeses entre ells. I ara has citat un parell que són de fora i que són grans despeses, com la del, la del Liverpool, 140 per Barcola.
A mi també em sembla exagerada.
Sí, però... però va en funció de la inflació del mercat que ja que tenen allà.
Sí, però això és que és una cosa desmesurada, perquè aquest noi, que ni me'n recordo de com has dit del PSG...
Dembaye.
Ibrahim Mbaye.
aquest individu ha costat el mateix que li va costar Zidane al Madrid. O sigui, 10.000 milions
bueno, de pares. Sí. Fa 20 anys, ja.
Bueno, sí, però 10.000... Sí,
Ferran Torres, posa-li més car que el Ferran, que ha pagat el PSG per Ferran Torres.
Ferran Torres crec que és el tercer traspàs més alt de la història del sí, Barça. Sí, sí, sí. Aquí també has de tenir en compte com han canviat els preus. Joan, havíem acabat, eh?
Sí, hem acabat.
Deixa'm passar per la seu de la Lliga. Aquí tenim el company de TV3, el Sebas Guim. Hola, Sebas, bona tarda.
Què tal, Xavi? Molt bona tarda.
Jordi.
Jordi.
Digue-li, Jordi. Avui estem rebatejant la redacció. Sebas, hi ha ambient a la seu de la Lliga o amb la modernització s'ha perdut aquell xup-xup de faxos i última
hora? No. Què va. Hi ha un ambient que no l'havíem vist. És a dir, aquesta nit el Barça no serà protagonista, però aquí la Lliga això fa xup-xup. Hi ha moltíssima gent, i a més han fet una presentació immaculada, amb molts patrocinadors, i una preparació per una nit que no té tan atractiu a nivell de fitxatges per al mercat català, però que sí que ens acompanyarà, sí que ens acompanyarà molt bé. La veritat és que avui el Barça doncs no serà protagonista, no tindrem l'expectativa de si Julián sí o Julián no. Sí que en el mercat blaugrana estem pendents doncs, que aparegui el nom de Marc Asador, com s'ha dit al Deportivo de la Corunya. De moment sí que et puc dir que l'últim nom que apareix en aquestes pantalles sí que implica un dels futbolistes que jugava en un equip català, com és Rubén Sánchez, que com ja sabeu doncs s'han anat traspassat a l'Elx. És l'última operació a la primera divisió. Des d'ara fins que s'acabi el mercat de fitxatges, Javier Gómez, director general corporatiu de la Lliga, fa uns minuts ens ha atès en roda de premsa i ha estimat que hi haurà entre 60 i 70 operacions en aquest tancament del mercat de fitxatges. També xifra que la inversió dels clubs de la Lliga de primera i de segona divisió augmentarà. L'any passat va ser d'uns 670 milions d'euros, doncs pujarà fins entre 750 i 800 milions. Una forquilla ampla, però que indica que, tot i que la inversió és moltíssim més baixa que la Premier League, doncs a poc va pujant pel que fa als clubs de la Lliga Espanyola. També ha remarcat Javier Gómez que el Barça, com ja sabeu, doncs ha fet molt bé la feina. Els últims anys doncs havia de fer equilibris econòmics per poder incorporar futbolistes en els últims dies. No és el cas, diu que ha fet bona feina i ha sortit del llistat de clubs amb problemes, així que bones notícies pel Barça, ja les sabíem, bona feina la que ha fet Deco, el director esportiu del club blaugrana. Pendents també dels dos equips de segona divisió, el Girona, la possible sortida d'Unagi, i les entrades del Sabadell. N'ha fet tres avui d'una atacada, Marc Vidal, Yusuf Obusu i Àngel Baena, tres incorporacions que de ben segur que aniran molt bé a Ferran Costa. Des d'ara i fins la mitjanit, 3 hores i 38 minuts, en què encara poden passar moltes coses, importants potser no tantes.
Doncs el Sebas Guim, el nostre home a la seu de la Lliga. John, quines novetats hi ha?
Jonathan David és oficial a l'Atlètic de Madrid i Nick Gualtemade, que canvia Newcastle per la Juve. Arriba cedit a la Juventus de Turí, moviment de fa ben poquet.
El Newcastle va pagar molta pasta.
Més de 90 milions i arriba cedit.
I va acabar jugant de nou Gordon.
Sí.
Ara convertit en
quin
flash.
Quin jugador, Gordon?
Per cert,
ara hi anem.
Per cert, que m'apunta la Laia Tudel que Brian Fariñas tindrà dorsal del primer equip. Per tant, bé, bones notícies pel jove jugador del Barça, que de moment minuts n'està tenint poc, però sembla que Flick també hi compta.
Em sembla bastant sorprenent, la veritat.
Sí, sí. Perquè si aposta el Flick, jo no
discutiré. Sí, clar, però si no juga no podrà jugar amb el Barça Atlètic. Bueno, en fi, ja... A mi em sembla molt, molt estrany, això. Ja, m'ha sorprès quan ho ha dit com ha comentat la Laia. En fi, Sebas, et deixem treballar. Gràcies, una abraçada.
Gràcies, bona tarda.
Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
El Sebas t'ha fet la meitat de feina, però avui com a delegat a segona divisió, que no de segona divisió, ja. Resumeix-nos l'última jornada de mercat del Girona i el Sabadell.
Per on vols que comenci? Començo potser pel Sabadell, que és on hi ha més notícies. Ara ho explicava en Sebas. Un hat-trick de fitxatges. Porter català Marc Vidal del Celta, ex del Barça B. amb 26 anys, firma fins al 2027. El pivot Youssef Owusu, que prové del Brighton, de la Premier, 20 anys, és un anglès amb ascendència de Ghana, ha firmat per 3 temporades fins al 2029, i un extrem català, Àngel Baena, que prové de la Lliga Polonesa, 25 anys, firma fins al 2028. Encara hi podria haver una última incorporació. El Sabadell està negociant amb l'Atlètic Club per lateral esquerre d'Ama Boiro, i un Sabadell que està buscant les sortides de Miguelete, de Còsia i també de Quimutges.
Molt bé, doncs està ben remogut l'equip arlequinat en aquest últim dia de mercat. El Girona sí, esperava moviments, sobretot de sortida, però no sé si algú a aquesta hora fa pinta que hagi de moure's gaire gent.
Aviam, només pendent d'Unagi. A hores d'ara és el només pendent d'Unagi. Asprilla i Van de Beek, que eren els altres dos jugadors pels quals s'especulava que podrien sortir, es queden de cara a la pròxima temporada del Girona. Bé, això amb totes les reserves, que pot significar que encara quedin aquestes 3 hores i mitja pel tancament de mercat. Només pendents de la sortida d'Unagi. No ha arribat cap oferta que satisfaci el Girona, que vol al voltant de 20 milions d'euros, que seria més o menys la seva clàusula de rescissió, i si no s'arriba a aquesta quantitat o arriba una oferta que sigui del gust del Girona, Unagi es quedaria a la Lliga de la Segona Divisió jugant amb el Girona. Això sempre i quan en els pròxims dies, que per exemple que d'aquí uns dies s'ha de tancar el mercat grec o d'aquí uns dies el mercat de l'Aràbia, doncs no hi hagi una nova oferta. Si marxa Unagi, el Girona incorporarà un jugador. Si no marxa Unagi, és possible que el Girona es quedi amb la mateixa plantilla que té fins ara. Això sí, és veritat que les pròximes hores s'haurà d'oficialitzar el traspàs de Dauda, que s'anirà a jugar al futbol portuguès, però vaja, estem parlant ja d'un jugador, diríem, de segona línia.
Altres jugadors que havien sonat com a sortides, Àlex Moreno, Brian Hill, es queden.
I va anar també, per tant, tots aquests aquí, només, en principi, vaja, que no hi hagi un efecte dominó i pugui molestar el Girona, però en principi l'única sortida seria la d'Unagi, que no sé si pot ser positiu o no positiu, que continuï o no continuï.
Edu, gràcies.
Adeu.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. I'm trying to put you in the worst mood, P1 cleaner than your church shoes, belly point two just to hurt you, all red lamb just to tease you.
Pedri amb Espart, Espart cap a Rafinha, Rafinha retalla l'interior de la xuta, Rafinha, gol, 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 gol del nou, gol del nou, gol de Rafinha, un altre gol de Rafinha! Està de tela, vint, xuta la vint, golaç, golaç, golaç! I aquesta sí que xuta bé! A trencar! Rebentant la porteria de Cárdenas en un 3 i no res. Primer Rafinha i ara la mínia val. Capgiren el marcador. Provoquen la bogeria col·lectiva al Camp Nou. Remuntada feta.
Bernal toca la pilota per Olmo. Olmo per Gordon. Gordon a l'interior de l'àrea. Es col·loca bé. Gordon la rematada pròpia porta. Gol! Gol, 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 gol. No l'ha fet Gordon, però l'ha provocat Gordon. Continua Gordon, Gordon, prova xut, no, finalment la toca per Rafinha. Xuta Rafinha, gol! Gol, 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 gol! Gol del nou, nou, gol del nou, nou! L'11 que fa de nou!
Adeyemi per Lamine, xuta Lamine!
Gol! Gol, 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 gol!
Minut ja 45 de la segona meitat. Barça 5, Rayo 2.
3 de 3 pel Barça, líder de la Lliga després d'aquesta victòria d'ahir al Camp Nou, 5-2 contra el Rayo, amb Rafinha fent gols a Cabassos, amb Lamine Yamal recuperant el somriure, amb Anthony Gordon alias Flash com a ídol sorpresa de l'afició del Barça i amb Xavi Espart enamorant el barcelonisme i Miguel Rico entre ells. No sé si per sorpresa no en aquest cas, sembla que Flick té claríssim qui és el lateral esquerre titular del Barça.
Jo no sé si la posició és lateral, però sé que la banda esquerra
jugada tot menys de lateral, perquè hi ha moltes fases del joc que estava jugant per dins i altíssim, juntament amb Bernal.
Ja ho ha provat a la pretemporada.
Bueno, i quan surt Cancelo, ell va cap a dins.
Ell de mig centre, de casa.
De Pedri, sí, va ser el canvi. Què us quedeu d'aquest partit d'ahir? Ja el Miguel ja ha parlat d'Espart, però, per exemple, ja comença a no ser notícia Rafinha, 5 gols en 3 partits, ahir 4 xuts entre els tres pals, 2 gols. A la TDT explicaven que Rafinha ha fet 9 xuts aquesta temporada, tots a porta, no ha xutat cap a fora. És veritat que algun ha anat al pal. Vaja, hem parlat,
és un exemple, Rafinha. O sigui, que el capità...
I mira que vam acabar, com a gremi barcelonista, vam acabar emprenyadíssims, perquè s'hi havia anat a jugar com un animal, un amistós amb el Brasil, i ara és el capità, el nou, jo diria que el referent espiritual de l'equip.
Jo, quan l'entrenador, a l'estil Cruyff, diu, aquest és el capità, després ja ho votaran i ja veurem què passarà, però aquest és el capità.
Potser ens oblidem de votar-ho, fins i tot, quan ja estigui la plantilla tancada, que ja ho està.
És un exemple, és el primer a Petra Corre, jugué a tot el camp, literalment a tot el camp, és capaç de baixar als laterals a defensar una pilota o a recuperar-la, pique constantment la desmarcada, té una efectivitat que acabes de comentar i una capacitat de concentració extraordinària. A mi sembla que està en un nivell que no sé si durarà 2 o 6 mesos, però que s'ha de gaudir mentre se pugui, perquè és un nivell extraordinari. I després el que hem dit de Xavi Espart, pues sí, clar, és que juguem molt a futbol.
Sí, sí.
O sigui, tu ahir pots dir, bueno, és que fan un gol perquè el Xavi Espart si li anticipa el... Sí, això no farà un pam més, per molt que... Ell ja va emprenyar tot el que va poder, però no va molestar el suficient per rematar. Però
podríem discutir la disposició que Espart marqui el davanter centre rival en un bueno, corna, això, però també és veritat que l'acció tècnica és millorable.
Ja hauríem...
Que no passa res, vull dir...
Bueno, per això té l'edat que té, no?
Sí,
no, l'edat i que si jugues amb un lateral com Espart has d'assumir...
Quan tu vols un equip vertical i tens un paio com aquest que jugue al primer toc quan convé fer passades d'aquestes que fan mal i ell les veu immediatament, per mi és un fitxatge.
El Miguel és espartista, més que Gabriel Jesusista.
I del Gordon també, ja ho era abans.
Ara,
també.
Ara.
Però del Gordon, jo que, com insisteixo...
Sí, tu ja l'havies detectat a l'Everton. De fet, és possible que el Barça l'hagi acabat fitxant a través dels informes de Miguel Rico.
No, perquè a mi el Barça, mira que m'hi he dedicat temps, no m'ha fet cas mai a la vida, amb res.
El tio, a part, és carismàtic. O sigui... És veritat que el seu joc contagia, però...
Que li dones la pilota...
Hi ha jugadors que cauen d'empeus al camp, a l'estadi, i és un dels casos.
Que convenç, tu li dones la pilota al Gordon i saps que aquella jugada acabarà millor del que ha començat.
Sí, aquest també... Haig de dir que aquest, deies que Espart juga bé a futbol, per mi ha estat sorprenent ni la velocitat ni la presència al davant.
No sembla que corri tant.
Jo crec que a mi m'ha sorprès
molt.
Sí, però
amb el cap aixecat i sempre va amb el...
A mi quan ve a jugar cap a dins em sembla que entén molt bé el joc. Jo m'esperava més una de Yemi, perquè ens entenguem. Un tio molt ràpid, que pressiona molt, que fins i tot és perillós al davant, però crec que entén molt bé. I a més la química amb Espart a la banda esquerra de moment funciona.
I amb Rafinha.
També. Ahir el quart gol, a mi em sembla una jugada preciosa.
I a més és un noi que té un pensament col·lectiu. No ha vingut aquí a dir, hòstia, jo me la jugo la primera que tinc perquè necessito fer 2 o 3 gols per sortir a la porta dels diaris. No.
Perquè a part no ve d'un grandíssim club. O sigui, el primer gran club al que aterra és el Barça.
Rafinha ha fet 5 gols, però a Gordon
3 assistències i mitja.
Si li comptéssim el de gol en pròpia porta, que no podem comptar,
és que si no la toca la gent, estava sol Rafinha. Vull dir, era una jugada de gol.
Que a l'estadística oficial no sortirà com a assistència, però la capacitat de generar...
Insisteixo, jo aquests tios que quan els hi dones la pilota saps que passarà algo bo, algo millor del que ha passat fins en aquell moment, jo els hi dono una importància capital al futbol, i aquest és un d'ells.
No, no, com a, ara dintre del Barça entens, que jugui qui jugui, saps que l'equip jugarà a una mateixa idea, i ja cada cop hi ha més jugadors del que diu el Miguel, que saps que millorarà la jugada. O sigui, el Mundial d'Olmo demostra el que és capaç de fer aquest jugador, sí. I ja ho havia fet una mica, jo crec que una mica contagotes, i crec que aquest any el podem veure millor. Lamin, ja podem mirar, sí, les podem caretes que vulguin.
El podem veure millor, però és que Olmo té el problema que li ha de fotre el lloc a Fermín.
No, però si és que ja no... 60 partits. Aquí, ja, no, aquí no, el tema no, és arribar al mes d'abril que i sí, que tot jo estigui.
Sergi, ja hi ha 60 partits, però els partits grans només els juga un.
Sí, però, sí, que però els partits tenen 60 minuts 100, i tens l'última mitja hora. Minuts,
sí, però això no m'ho expliqueu a mi, li expliqueu a Olmo però... quan arribi al Clàssic.
Si... I a veure si ho entén. A veure si quan arribi el Clàssic ja veurem en quin estat de forma està Fermín, en quin estat de forma està Olmo, i qui dels dos juga, sí, però... i si hi ha una baixa a l'extrem esquerre, hi ha de jugar amb dos
allà. Jo el que dic, ara que traieu el cas d'Olmo, jo el que dic és que tinc la percepció que Olmo és un jugador que li costa especialment sentir-se...
Important.
Discutit. És a dir, ell a la selecció espanyola, a partir d'un moment del Mundial, és indiscutible. I això fa que el jugador creixi com a dimensió, intervenció, al nivell que li hem vist a Olmo a l'Eurocopa, sí. I al Mundial, em sap greu dir-ho, no l'hem vist al Barça. I aquest tio es passava la temporada guanyar, lluitant no, contra un autèntic tauró.
En aquell és... Mundial també es va haver de guanyar la titularitat. És també veritat. Va ser titular, sí, i va tornar a ser a la banqueta.
Però el que vull dir és que el Barça, Olmo pot tenir dos partits molt bons i el tercer haurà de jugar Fermín, perquè Fermín també va com un avió. Sí, i això a Espanya no li passa.
Però
això...
No li passa perquè no estava Fermín.
No, és
que passat,
és que
Fermín, clar,
és que bueno, si Fermín no s'hagués trencat el peu... Miquel Merino no hagués tingut potser tants minuts com hagués tingut Fermín.
Jo crec que Fermín hauria fet de Baena bastantes vegades
totalment.
Millor.
Vull dir que en el fons has de plantejar-los.
Te'n recordaràs.
També
és dels teus, sí.
També va créixer el Barça a través dels informes de Miguel Rico, que en aquest cas...
Que ara seria afegit el Miguel, que no arriba. El que està clar és que pots parlar d'Olmo, pots parlar de Valde, pots parlar de Koundé, pots parlar de molts jugadors que aquest any s'hauran de posar les piles.
No, perquè clar, en casa d'Olmo jo crec que
ningú es pot adormir.
Jo crec que no se'ls
anem. Jo Olmo no el poso al mateix nivell que Valde.
No, jo tampoc, però...
El Koundé d'ahir ja és per jugar-hi cadires.
Bueno, sí.
I Valde no compta i no haurem jugat.
Quan el Flick diu el que diu de Valde, jo crec que va per ell i per molts.
Sí.
Koundé, per exemple.
No és
suficient que vulguis estar en la convocatòria.
Sí,
has de voler jugar.
Sí, però hi ha una
diferència. I per voler jugar, jo he de veure de dilluns a divendres que tu vols jugar. Si no ho veig, que només veig que el
bueno,
que
i després, quan et dono l'oportunitat de jugar... que estiguis a l'alçada, perquè sí. Koundé porta unes pàjares...
Sí,
doncs amb això tenim un problema, perquè a Valde no el necessites, però a Koundé sí. Perquè a Koundé no tens prou centrals.
No estic tan d'acord amb això.
Bueno, si tu en algun dia necessites o que Koundé o que Eric juguin de centrals, vull dir, si la hipòtesi és que Eric serà lateral del dret titular, sí, si algun dia que el necessites al mig, haurà de jugar a Koundé. Jo crec que no seran ni un ni dos.
Xavi Espart també pot jugar. De fet, ell mai havia jugat de lateral a l'esquerra abans.
És veritat.
No, el que anava a dir és que...
Si tu estàs tranquil, amb la defensa...
Jo sé. He de dir que jo pensava que venia un central més. Però
també.
En aquestes alçades, veient la plantilla, el bo que té aquesta plantilla al Barça és que és molt polivalent. I amb això estic molt tranquil·la.
Doncs no ha vingut el central al final, tot i que per associació d'idees van pensar, home, si Cortés se'n va, és que això vol dir que en fitxaran algú?
Potser ha vist que amb Christiansen s'hi pot confiar.
Bueno, estat físic, si està bé...
És que és una de les claus d'aquesta temporada. Bueno, per mi, Christiansen, si està bé, per mi és titular al Barça. Per mi.
Pot ser-ho,
A mi m'agrada més la parella Christiansen-Cubarsí que la parella... Covarsí i Gerard Martín, que ho ha fet molt bé la temporada passada, Però és que Christensen m'agrada molt. El que passa que li costa tenir continuïtat. I ha costat
Flick,
en tota la seva etapa al Barça.
A Flick li agrada Christensen.
Per mi és clau que el recuperi mentalment.
Quan l'ha tingut, l'ha fet jugar, però...
El dubte si pot tenir continuïtat clar. I si quan arribin els moments importants també pot estar a l'altura mentalment.
I això per un entrenador també és important, perquè aquest jugador m'agrada molt, però si no me'n puc fiar,
Massa, potser... Des del moment en què l'han renovat per dos anys, ja, jo crec sí, que és que se'l creuen.
Sí, sí. Jo la veritat és que vaig entendre que el renovaven gairebé per una qüestió, permeteu l'expressió, humanitària, i ara resulta que no, que és per competir.
Escolta, millor tenir jugadors i que barallin entre ells, en el bon sentit, que competeixin. I Pedri, per exemple, ara parlant del Mundial, Pedri és determinant al final del Mundial sortint al minut 60. Sí. Doncs ja està. Escolta, que els partits són llargs, ja veurà, però arrugues...
Hi ha 5 canvis. Jo
hi ha 5 canvis, els partits evolucionen molt. Sí.
El futbol ara no té res a veure amb... Ara, 5 canvis vol dir la meitat de l'equip.
A mi això em sembla... Tens més raó que un sant.
Una cosa que es demostra matemàticament és que els partits els guanyen aquells que acaben el partit.
Sí, però t'ho explica-li el jugador que surt de banqueta,
això. Sí, no, no, però
que surti bé.
No, és que a mi moltes coses que em passen a la vida, ara, actualment, no pensava que em passarien mai, però la vida t'ensenya que has d'anar prenent coses.
Correcte.
I una de les coses que ha de prendre un jugador de futbol avui és que als partits hi ha 16 titulars. Uns comencen i uns altres acaben. Però titulars són els que juguen.
Sí, no, no, si la teoria ens la sabem i jo la comparteixo, però jo estic d'acord amb la corredera, quan surt el full diu, hòstia, sí, ara jugaré els últims 25 minuts.
No, doncs aquests 25 no, perquè el següent surtis és el minut 1 i ja està. Vale. Però, o sigui,
no, no,
sí. I més el ritme que juga el Barça i que vol jugar Flick.
Ah, no, no,
està clar. Com més gent tinguis,
però ja
millor.
No, ja no dins d'un mateix... Aquesta serà l'altra. Flick per mi té un compte pendent que és la rotació de la gestió de la plantilla.
Per això,
en temporades anteriors hi ha hagut jugadors que els ha cremat. Sí, a veure si...
Bueno, aquest any també hem dit que tu ara... Abans, mires la banqueta del Barça, hi havia 6 xavals que la gent no sabia
ara
ni
ara no hi ha
era.
Cap lesionat, bueno, de Jong.
No, no.
No hi ha cap lesionat, però el normal és si hi hagi 3, 4, 5 lesionats...
Bueno, tants,
moment,
tampoc,
de... Bueno, bueno.
Però ara mires la banqueta, escolta, fa goig.
Tens garanties, sí.
Molt bé. El Barça 3 de 3, 9 punts, el Madrid també 3 de 3. Veieu la cosa molt igualada, veieu el Barça per davant?
Veiem, jo veig que estem a la jornada 3 i que... quan arribi l'octubre direm el primer el clàssic més igualat dels últims 15 anys, una tensió, aquesta
segons
lliga es
com
pot
vagi,
decidir
Miguel,
els clàssics.
Sí, 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 és que segons com vagi poden ser decisius els clàssics.
Sí, segons com vagi pot ser decisiu per el camp del Rayo.
Vull dir que al nivell de la lliga que hem vist fins al moment fa la sensació que Barça i Madrid fallaran ben poc.
Bueno, però l'any passat també ho dèiem, això amb el Madrid.
I el Madrid camp de
l'Espanyol. I el Madrid va fallar pel Barça.
No, el Barça...
O el Barça menys.
Menys, molt menys.
Bastant menys.
El Barça va tenir una fase de la temporada...
Però el Barça, quants punts va fer el Barça l'any passat? Va estar prop del 100.
Del 100, prop del 100.
Sí, bueno, al final...
Per tant, el Barça ja va estar a la Lliga del 100. I si el Madrid aquest any apunta com aquestes tres primeres jornades, poden estar tots dos allà.
Sí, però per fer això vol dir que no solament... has de guanyar el clàssic, has de guanyar tot arreu.
Sí, clar.
Sí, sí, però és que sí,
de moment,
jo crec que el nivell de la Lliga demostra que aquests dos equips poden guanyar tot arreu. Sí.
Clar que poden, cada any.
94 punts va fer el Barça l'any passat.
És que cada any poden guanyar tot arreu.
Sí,
però ara d'aquí, la setmana que ve hi ha un Atlético de Madrid, Madrid, no?
Sí,
abans de l'aturada.
Sí, sí, sí.
Escolta'm, és un partit que pot perdre el Madrid... o pot guanyar-lo, però el dia que vagi el Barça també pot perdre el Barça.
Però que diu la Sònia, aquesta sensació del Barça, sobretot el Barça la temporada passada, que guanyava
a tot arreu,
i els partits que no va guanyar per ser a Noeta, que era 1-1-5, i a Girona, sí. Que hi va haver un mangui important, és que pràcticament el Barça guanyava tot.
A les 5 últimes jornades l'any passat el Barça va perdre en 2, és a dir, hauria pogut arribar perfectament als 100 punts.
Sí, sí, de fet, quan va guanyar, quan es va proclamar...
Jo crec que això en les lligues anteriors no ho havia passat. No, a mi tampoc em sap greu, el que dic és que la sensació és que aquest any no només serà el Barça, sinó també el Barça i Madrid, i per tant els duels, els clàssics seran decisius. Jo només dic que és molt possible que això passi.
Pues jo només dic que hi ha equips... Per exemple, l'Atlético de Madrid, que hauríem de tenir una altra mentalitat.
Hauria. Fa 15 anys, d'això.
Sí, sí. Bueno, però jo fa 15 anys que dic que és el mateix club el que es conforma en ser tercer o quart.
Ah, vale.
Però és que l'Atlético de Madrid té plantilles per jugar, per ser campió des del primer fins a l'últim partit.
Veurem com va aquesta lliga, de moment igualada entre Barça i Madrid.
Ja tenim també l'altre cosí col·locat. Estàvem pendents de Toni Fernández. Guille Fernández, ja hem explicat que ha traspassat al Mallorca. Toni Fernández traspassat al Venècia. També aquí en aquest cas el Barça reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda.
No han triat mals llocs per viure aquesta gerra.
No, lletjos no són. En el cas del Venècia...
Bueno, a mi és una experiència que m'agradaria tenir.
Sí?
Bueno. Una temporada de Venècia.
John, alguna...
Bueno, una mica reumàtic, però... Sí.
Va, ara podríem posar la cançó dels Hombres G.
Que també és oficial, Gorosabe, l'arriba cedit a l'Atleti, de l'Atleti Club a l'Espanyol, amb una opció de compra per part del conjunt blanc i blau.
Doncs l'Espanyol...
Ha jugat a l'Alavés, a la Real i a l'Atleti.
Sí. Mm.
I veient com ha començat la temporada d'Areso, a mi la veritat és que em sorprèn que l'Atlètic se n'hagi després, però bon, jo crec que bon fitxatge o bona sessió en aquest cas de la que rep l'Espanyol. Senyors i senyora, ho deixarem aquí, el John es queda per aquí a veure si hi ha algun moviment més. Rico Corredera Soler, gràcies.
A vosaltres.
Una pausa i anem a la vuelta i parlem de tennis. Ens espera l'Àlex Correig. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio. Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Doncs ja s'acaba l'estiu.
Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I, sobretot, viure-ho amb tu.
Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Temps pel ciclisme, tocats 3:45 del vespre, pendents de la Vuelta, que s'acosta ja a les seves últimes etapes. Avui ha guanyat Tronchón. Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Abans que res, deixa'm agrair-te la sintonia, que sàpigues que la setmana passada la Sònia em va torturar cada dia amb la cançó oficial de la Vuelta.
Bé. I t'agradava molt, Isaac.
Sí, me la poso cada vespre per ballar una estona.
No. Ara, aquí la tenim.
Hem cridat el mal temps, eh?
Hem tornat als clàssics, Servidor, però sobretot Salva Pou, que li agrada la sintonia original del Tot Costa, en aquest cas, quan parlem de ciclisme. Abans d'anar a la Vuelta, com tenim Pogacar, que avui hem sabut que el van operar ahir al vespre a Barcelona, sí. I que encara el tenim hospitalitzat aquí.
Sí, inicialment l'havien d'operar avui, ens ho havia notificat a l'equip, però van avançar unes hores l'operació, m'imagino que ell s'havia recuperat de la commoció i van decidir guanyar temps d'alguna manera. L'operació, el propi equip explica que ha estat un èxit, que ha anat bé. Fonts mèdiques ens ho confirmen, que ha anat bé, però sí que és cert, no és que hagin aparegut complicacions, però sí que un cop veient sobre el terreny què hi havia, les lesions eren més importants del que pressuposaven. Han hagut de posar-li claus, plaques, per la lesió a la clavícula esquerra. i això deixa'm que posi com a mínim un interrogant bastant gran a la participació de Tadej Pogacar, especialment al Mundial, que és el 22 d'aquest mes, després dels europeus, que es disputen justament a Eslovènia, al Giro de la Llombardia, que tot això ja és a l'octubre. És a dir, que haurem d'anar amb peus de plom, pas a pas, i ho té complicat Pogacar per poder ser en aquestes cites. Tornarà aviat a casa, a Eslovènia. No descartis que demà mateix deixi Barcelona i viatgi ja cap a casa.
Molt bé, doncs podria ser que la caiguda a la Vuelta li costi a Pogacar el tram final de la seva temporada, Mundial, Europeu i alguna clàssica, com ens explica l'Isaac, per cert, que ha dit que la Vuelta enfilava l'últim tram. No, queda aquesta setmana i la vinent encara. Ja volia passar bé.
Des del moment en què Pogacar va quedar...
Jo no t'enganyaré, és que quan va quedar Pogacar vaig pensar, quan s'acaba això? I a més, com que em cau bé Enric Mas, doncs si s'acaba aviat, millor. Avui no hi ha hagut moviments entre els favorits, eh?
No, avui era una etapa que convidava... Era trencacames, podia amagar certs perills, però de cara a la general convidava a pocs canvis. Així ha estat, a guanyar, com deies, a Bastián Tronchon, el francès. A la general, Enric Mas es manté líder. Demà tampoc hauria de passar res, però demà passat ja hi ha una etapa pujant a Belefique, encadenant en final a Calar Alto, és a dir, que són dos ports de primera consecutius. És a dir, que demà podem descansar, però demà passat és probable que passin coses.
La crono quan és?
Setmana que ve, l'última setmana. Sí.
Aquí, en teoria, Mas hauria de portar una mica de més de coixí, perquè Roglic és bastant millor que ell en la crono, eh?
Sí, és el que diu la teoria, ara li treu 1.18. També la teoria diu que Primoz Roglic ha arribat curtet de forma, perquè va patir un accident mentre s'entrenava i preparava aquesta Vuelta, i les últimes setmanes no ha pogut entrenar-se.
Ha estat un any bastant cardat pels cracs en voltes, eh? Vinegar va prendre mal el Tour, Pogacar a la Vuelta, ara parlaves de Roglic, déu-n'hi-do.
Sí, estava intentant fer memòria a Mevenepoel, que normalment és el que pringa més o llepa més, i potser aquest any l'ha salvat bastant bé, però sí, tens raó, ha estat un any complicat. Difícil trobar un any en què els cracs de les grans voltes tinguin tants problemes.
Per cert, escolteu l'Isaac aquí al Tot Costa, però ja teniu disponible, ho dic bé, oi, l'episodi d'aquesta setmana de Ràdio Volta. M'imagino que s'ha entrat en l'actualitat a la Vuelta.
Sí, sobretot la Vuelta, i també mirant una miqueta el Mercato dels ciclistes catalans. No hi ha grans moviments, eh? L'afer Paula Blasi es manté igual, a l'espera. Sí que està confirmat el fitxatge de Jan Castellón pel Q36.5, que això ja vam avançar fa setmanes aquí a Catalunya Ràdio, i a les properes hores es podria confirmar el fitxatge del Marc Brustenga, que està al Kern Pharma, al Caja Rural. Res oficial, però ja si m'hagués de jugar calés n'hi posaria uns quants.
Gràcies, Isaac.
Una abraçada.
L'ull de falcó, amb Àlex Corretja.
I l'últim cop del programa és pel tennis. Àlex Corretja, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Jordi.
Content de retrobar-nos amb un dels cracs clàssics ja del Tot Costa. Aquesta setmana amb teca, perquè ha començat el US Open i ha començat amb un parell de notícies destacades a la primera ronda. La primera... Bé, no per ordre cronològic. La primera, teníem ganes, hi havia curiositat per veure com tornava Carlos Alcaraz després de 4 mesos de baixa, i la veritat és que va tornar amb facilitat contra Safiulin. Deia Alcaraz que això de jugar a tennis al seu nivell és com anar en bicicleta, que no te n'oblides mai. No sé si és tan fàcil tornar al nivell que va fer Alcaraz.
No, és molt difícil. O sigui, una cosa és tornar a jugar al tennis, que potser dius, val, sí, és com la bicicleta, i una altra cosa és el que va fer ell ahir, que és competir i guanyar un partit de Grand Slam sense perdre cap set a un jugador que potser no és tan conegut però pot arribar a ser perillós. Així té molt de mèrit, perquè ho va fer d'una forma, jo crec que notable, per el temps que portava sense jugar. Recorda, Jordi, que des d'abril, sí. Que va jugar a Barcelona, no havia competit. Sí, havia entrenat, però un entrenament no té res a veure amb un partit de competició davant de 25.000 persones, i et diria gairebé amb tot el món doncs pendent d'aviam com estaves. Així que penso que va ser un partit molt, molt bo per ser la primera ronda després de tants dies.
I sobretot que va fer la impressió que no va tenir por de colpejar, que és raonable tenir-ne, tenint en compte que el canell és una part molt delicada de l'anatomia d'un tenista. Bones sensacions, per tant, d'Alcaraz. que jugarà demà en segona ronda contra el portuguès Faria, en teoria també un partit que
sí, assequible. Sí, i pot complicar coses. Ah? O sigui, jo crec que pot arribar a ser un partit que és una segona ronda que Faria ha guanyat bastants partits a pista ràpida i a vegades el primer dia doncs acceptes tot molt bé i el segon doncs no sempre et trobes millor que el primer, tot i que seria la inversa normalment, però Faria, aviam, evidentment penso que és un partit que l'Alcaraz doncs segurament el tirarà endavant, jo crec que segur, però pot haver joc, pot tenir una estona de dir, ostres, ja està aquí, el Faria s'acaba bé, té bona dreta, bon revés, vull dir, jo crec que el pot fer treballar una estona, cosa que crec que també li interessa donades les circumstàncies.
Pot ser, en tot cas, clar, no hi és Sinner lesionat, ha caigut Djokovic, que ara en parlem, bé, queda Zverev, que ja s'ha estrenat en els grans slams, i els americans, però no, en teoria no... Vaja, el Alcaraz pot passar per un dels favorits, sinó el favorit.
Sí, aviam, sent ell, és evident que has de pensar que si ell agafa ritme i sobretot no té cap molèstia, no només el canell, que no li surti una altra nova, perquè després de tantes setmanes sense competir mai se sap, per suposat que l'has de posar ja com un dels candidats. El que passa que falta tant, ha començat això doncs, ahir o abans d'ahir, que s'ha de ser molt prudent. I jo crec que encara, si va agafant el seu ritme, serà un dels candidats segur, però encara queda molt recorregut i el quadro, jo crec que aquest any, doncs probablement dels últims que s'ha jugat a Nova York, segur que és el més obert.
Era esperat el retorn d'Alcaraz, però el gran titular d'aquesta primera ronda és l'eliminació de Djokovic a mans d'un argentí, pels que no seguim el dia a dia del tenis, gairebé desconegut, Mariano Navone, i el pitjor, Àlex, parlo per mi, és la sensació que el serbi que ha estat una autèntica bèstia física, el físic que comença a no acompanyar-lo.
Fa com 10 anys que jo col·laboro al Tot Costa, i fa com 10 anys que parlem de quan vindria la davallada de Djokovic, i cada temporada
em deies,
Àlex, tu creus? I deia, mira, gran slam, i un altre slam a la butxaca. És la primera vegada que realment ens ho pega una primera ronda, un slam, després de fa molts anys, i que sí que dona una sensació física de dir, bé, jo no sé si és més un tema més, podríem dir, de salut, que no tant del que el físic no li dona, però sí que no podem negar que ha sigut una sorpresa bastant gran veure que perdés la primera ronda, perquè els últims anys deien, bueno, però aquest any va començar en final l'Open d'Austràlia, a Wimbledon et feia semis, a Roland Garros també. Clar, en supagar la primera ronda és una alerta bastant gran que jo crec que posarà una mica en situació el Djokovic de dir, bé, on estic, què vull i què espero de mi els propers mesos, perquè el Djokovic ara ja no juga per jugar qualsevol torneig. Clar. El proper gran slam és el gener a Austràlia. Home, encara queden moltes setmanes i molts dies, veurem, però sí que s'atisba una mica una sensació de, bé, això s'està acostant al fi.
Sí, sobretot per les sensacions que transmetia ell d'una mica de frustració de veure, pot ser que sigui una qüestió transitòria, com deies, perquè que sigui més una qüestió de malaltia que de físic, sí. Però realment a mi em costa recordar un Djokovic tan frustrat amb les seves capacitats. Bé, veurem què passa amb el futur de l'última pota del Big Three que queda en concurs.
Tal qual.
N'anirem parlant. Per cert, estàvem pendents de si començava el partit de Paula Badosa en contra Kasatkina. Si no em dius el contrari, Joan, està plovent a Nova York i encara no ha arrencat.
Mira, han arrencat alguns partits a les pistes exteriors, però de moment el de Paula Badosa no és un d'ells.
Molt bé, doncs
ha deixat de ploure.
Pendents en les pròximes hores. Gràcies, Àlex, una abraçada.
A vosaltres, adeu.
2:30 i seran les 9. John, Sònia, algun moviment d'última hora pel que fa al mercat de fitxatges?
Doncs mira, que l'Espanyol ja ha inscrit a Gorosabel, l'últim fitxatge, arriba cedit amb opció de compra. També Rubén Sánchez, inscrit a la Lliga per part de l'Elx, traspassat de l'Espanyol a l'Elx.
cada cop que sento l'efecte del Salva, que penso és que hi ha un moviment extraterrestre, més que
sembla
un
submarí,
moviment...
Sembla un submarí, no? El sonar és un...
Sí, exacte.
Home, però... la caça de l'octubre roig...
Bé, en tot cas, de moment pel que fa al Barça no hi ha més moviments i continuarem pendents en aquestes 3 hores que falten perquè acabi el mercat, per veure si es tanca la sessió de Marc Casado. El Deportivo seria el moviment que li falta al Barça, si no hi ha una sorpresa d'última hora, el que indiquen. Per cert, Livakovic amb el 25, probablement. No està inscrit encara oficialment, però sí, no, apunta que serà el 25.
No pot ser un altre dorsal, perquè els, sí, sí, porters estan assignats.
Però vaja, que indica que tenen previst inscriure'l. Ah, sí, sí, sí. Que sí. Queden 3 hores perquè es tanquin aquests 2 moviments i ja quedaria poca cosa.
Molt bé. A part d'això, alguna cosa més que haguem de repassar?
El dia en què us hem explicat que Gabriel Jesús ha estat presentat, li hem sentit les primeres paraules, un jugador que ve convençut de poder demostrar al Barça la seva qualitat i que assegura que té més que oblidades l'última lesió de genoll greu que va tenir, que fa més d'un any i mig. Tot plegat ho hem comentat amb el Sergi Soler, la Marta Corredera i el Miguel Rico, i us hem apuntat durant tot el programa els moviments de mercat que s'anaven produint també dels equips catalans més enllà del Barça. Ja sabeu, com sempre, els podeu recuperar a totes les nostres plataformes.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies, Joan Fitó. I gràcies, evidentment, a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré a les xarxes socials, amb el Dani Rodríguez com a responsable de l'Estudi 5, amb l'Andrea Martínez al control central. Gràcies també l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Ara arrenca el Catalunya Nit amb l'Agnès Marquès i el Manel Elias. Nosaltres tornem demà amb Patri Guijarro a les 7, aquí al Tot Costa. Dani, avui tots pendents del tancament de mercat, eh?
M'importa un pepino, però un pepino grandiós.